Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres, per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. En aquesta ocasió tractarem de la llei que regeix l'expansió del nostre univers. Parlarem d'aquesta llei en els seus conceptes generals, del treball realitzat per Edwin Hubble, de la constant de Hubble i de la formulació d'aquesta llei. La llei de Hubble i l'expansió de l'univers. La llei de Hubble és una llei de cosmologia física que estableix el corriment cap al vermell d'una galàxia en el seu espectre de llum. És proporcional a la distància a la qual aquesta galàxia es troba. Aquesta llei és considerada com la primera evidència observacional de l'expansió de l'univers i actualment serveix com una de les peces més citades com a prova de suport per demostrar que el nostre univers es va crear després del Big Bang. Segons la llei de Hubble, una mesura de la inèrcia de l'expansió de l'univers ben donada per la constant de Hubble. A partir d'aquesta relació observacional, es pot argumentar que les galàxies s'allunyen unes de les altres amb una velocitat proporcional a la seva distància, relació més general que es coneix com a relació velocitat-distància i que de vegades és confosa amb la llei de Hubble. Quan s'observen objectes en l'espai profund, a partir de 10 megaparsecs o més, es detecta un efecte Doppler interpretable a la llum emesa i s'observa que aquesta llum tendeix a anar-se'n cap al vermell, indicant que aquests objectes s'allunyen de nosaltres i que com més allunyat està aquest objecte, el corriment cap al vermell de l'espectre es fa més evident, indicant que l'allunyament es produeix a una major velocitat. Una dècada abans que Edwin Hubble fes les seves observacions, diversos físics i matemàtics havien establert una consistent teoria de la relació entre l'espai i el temps, utilitzant les equacions del camp d'Einstein de la relativitat general. Aplicant els principis generals a la naturalesa de l'univers, es va produir una solució dinàmica que va contradir l'establerta teoria de l'univers estàtic. En l'any 1922, Alexander Friedman va trobar les seves equacions a partir de les equacions del camp d'Einstein, demostrant que l'univers es pot expandir a una velocitat calculable per les equacions. George Lemaître, per la seva banda, va trobar una solució similar l'any 1927. Les equacions de Friedmann s'obtenen inserint la mètrica d'un univers homogeni isòtrop en les equacions de camp d'Einstein per a un fluid amb una densitat i una pressió donada. Aquesta idea d'un espai-temps expandint-se eventualment conduiria a les teories cosmològiques del Big Bang i de l'estat estacionari. Abans de l'aparició de la cosmologia moderna, hi havia una gran discussió sobre la grandària i la forma de l'univers. Aquest debat seria resolt amb les observacions millorades d'Edwin Hubble. Gran part del treball professional en l'astronomia observacional que Hubble va realitzar va ser a l'Observatori Muntanya Wilson, el telescopi més potent del món d'aquest moment. Les seves observacions de les estrelles variables safeïdes en nuboloses espirals li permetien calcular les distàncies a aquests objectes. Sorprenentment, es va descobrir que aquests objectes es trobaven més enllà de la Via Làctea. Les nuboloses van ser descrites per primera vegada com illes d'universos i va ser només després del descobriment de la galàxia Moniker que s'aplicaria a elles. En la dècada dels anys 20, Hubble va combinar aquestes mesures de distàncies de galàxies amb les mesures de Bessel-Schlieffer, a partir del corriment cap al vermell per l'allunyament relatiu entre les galàxies. Hubble va descobrir que entre ambdues magnituds existia una relació lineal, és a dir, com més lluny es troba una galàxia, més gran és el seu corriment cap al vermell del seu espectre. El coeficient de proporcionalitat li van denominar constant de Hubble, encara que actualment se sap que hi ha una dispersió considerable causada per la velocitat peculiar. Edwin Hubble va poder dibuixar una tendència lineal de 46 galàxies que ell havia estudiat i va obtenir un valor per a la constant de Hubble de 500 km per segon partit megapàrsec, una estimació molt superior a la realitzada l'any 1958, apropant-se més a les xifres actuals, estimant-se en 75 km per segon partit megapàrsec. Aquesta relació es va interpretar com una prova de que l'univers estava en expansió, encara que Hubble personalment va dubtar d'aquesta interpretació. Posteriorment, els models teòrics cosmològics basats en la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein van permetre explicar aquesta expansió, ja que sorgeix de forma natural a partir de les equacions de camp de la teoria. Després dels resultats publicats per Edwin Hubble, Einstein faria el famós viatge a la muntanya Wilson en l'any 1931 per agrair a Hubble que proporcionés les bases observacionals de la cosmologia moderna. La constant de Hubble és la constant de proporcionalitat que apareix en la forma matemàtica de la llei de Hubble. Si bé en la formulació original aquest paràmetre apareixia com un nombre de valor fix, Els models cosmològics relativistes en què es basa el Big Bang suggereixen que el paràmetre de Hubble no era realment una constant, sinó un paràmetre que variava lentament amb el pas del temps. Per aquest motiu, actualment, molts autors es refereixen a la constant de Hubble més pròpiament com el paràmetre de Hubble. Mitjançant les equacions de la teoria de la relativitat general especialitzades als models d'expansió mètrica de l'espai, es pot provar que l'edat de l'univers està relacionada amb la constant de Hubble i també amb el radi de l'univers observable. Durant el segle XX, una de les prioritats de la cosmologia va ser el càlcul de la constant de Hubble. Els errors en l'estimació d'aquesta constant eren deguts principalment a limitacions instrumentals, de manera que quan es va llançar el telescopi espacial Hubble, una de les seves prioritats va ser la determinació de la constant de Hubble, aprofitant les excepcionals capacitats d'aquest telescopi. A l'any 2001 es van publicar els resultats d'aquest projecte després de diversos anys d'estudi, llançant un valor per a la constant de Hubble de 72 més menys 8 km per segon partit megapàrsec, calculant l'edat de l'univers en 10.000 milions d'anys, insuficient per donar compte de les estrelles més antigues dels cúmuls globulars, amb una edat al voltant dels 14.000 milions d'anys. No obstant això, observacions de supernoves llunyanes van revelar que existeix algun altre factor que impulsa l'expansió de l'univers, com l'energia fosca. L'expansió de l'univers està accelerant a causa de l'acció de l'energia fosca, de manera que l'edat de l'univers, tenint en compte aquesta acceleració, s'acosta als 14.000 milions d'anys. Aquesta xifra és coherent amb l'edat de les estrelles més antigues. En l'any 2001 va ser llançat el satèl·lit WMAP destinat a l'estudi de la radiació de fonts de microones. Aquesta radiació aporta dades sobre l'univers primigeni, incloent el valor de la constant de Hubble, donant als cosmòlegs una eina eficaç per a l'estudi de l'univers, disposant d'un segon mètode alternatiu al corriment al vermell de les galàxies per al càlcul d'aquesta constant. En l'any 2003 es van publicar els primers resultats del WMAP, que donaven un valor a la constant de Hubble de 71 més menys 4 km per segon partit megapàrsec. A l'any 2006, anàlisis més detallades d'aquestes dades han permès estimar la constant de Hubble a 70 km per segon partit megapàrsec, sent aquesta la mesura de major precisió obtinguda fins ara. Altres mesures s'han realitzat després, com les del telescopi espacial de raigs X Chandra a l'any 2006, obtenint un valor de 77 km per segon partit megapàrsec. Altres mesures en l'any 2009, realitzades amb el telescopi espacial Hubble, amb un valor per a la constant de 74,2 més menys 3,6 km per segon partit megapàrsec. Més recentment, el 25 de juliol de l'any 2011, Florian Wendler, i després d'analitzar més de 125.000 galàxies, va aconseguir una nova mesura de 67 més menys 3,2 km per segon partit megapàrsec. El valor del paràmetre de Hubble canvia amb el temps, augmentant o disminuint depenent del signe del paràmetre de desacceleració. Aquest valor temporal ve donat per la lletra Q. Es pot definir l'edat de Hubble de l'univers com un partit per la constant de Hubble. L'edat de Hubble és de 14.000 milions d'anys per un valor de la constant de Hubble de 70 km per segon partit megapàrsec, o de 13.800 milions d'anys si el valor de la constant és de 71 km per segon partit megapàrsec. Durant molt de temps es va pensar que Q era un valor positiu, indicant que l'expansió de l'univers estava alentint a causa de l'atracció gravitacional. Això implicaria una edat de l'univers menor que un partit per la constant de Hubble, calculat en uns 14.000 milions d'anys. En l'any 1998 es va descobrir que el valor de Q podria ser negatiu. Això implicaria que l'univers podria ser més vell del que es pensa en l'actualitat. No obstant això, les estimacions actuals de l'edat de l'univers estan molt properes a un partit per la constant de Hubble. La relació entre la velocitat i la distància es pot calcular suposant que l'univers és homogeni i s'expandeix. En la formulació de la llei de Hubble, ni la velocitat de recessió deguda a l'expansió, anomenada V baixa, ni la distància actual de l'objecte, anomenada D, són directament observables, perquè des del moment en què va ser emès a la llum fins al moment de l'observació, l'univers ha canviat de mida a causa de la seva contínua expansió. Per les galàxies relativament properes, V baixa i D no hauran canviat molt, i V baixa es pot estimar utilitzant la fórmula V baixa és igual a Z per C, o dit d'una altra manera, la velocitat de recessió deguda a l'expansió és igual a la ràtio de longitud d'ona en el punt d'emissió i recepció, o també anomenat com corriment cap al vermell per la velocitat de la llum. Aquesta és, de fet, la relació empírica trobada per Edwin Hubble. Per les galàxies més distants, V baixa o D no es poden calcular a partir de Z, sense especificar un model detallat de com canviar la constant de Hubble amb el temps. En aquest cas, el desplaçament cap al vermell no està directament relacionat amb la velocitat de recessió en el moment en què la llum va sortir, però té una interpretació simple. És U més Z, sent el factor pel qual l'univers s'ha expandit mentre el fotó estava viatjant cap a l'observador. Si s'utilitza la llei de Hubble per determinar distàncies, només es pot utilitzar la velocitat deguda a l'expansió de l'univers. Com les galàxies interaccionen gravitacionalment, es mouen relativament les unes amb les altres, independentment de l'expansió de l'univers. Aquestes velocitats relatives, anomenades velocitats peculiars, són necessàries per poder aplicar la llei de Hubble correctament. Aquí aquesta trobada amb la ciència, un ben tractat de la llei que regeix l'expansió del nostre univers, la llei de Hubble. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adéu-siau.